El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, és dimecres, i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Cristina Paraire, del grup de Convergència, molt bon dia.
Bon dia.
Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans, bon dia.
Molt bon dia.
Ferran Villasenyor, d'Esquerra Republicana Més, bon dia.
Hola, bon dia.
També amb nosaltres Roser Casamitjana, d'Iniciativa, bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, del PSC, bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya avui Juan Ramon Brustenga, del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Els demanaré una petita valoració de la notícia del dia, tot i que ha passat als Estats Units. El candidat republicà Donald Trump ha estat elegit president dels Estats Units en imposar-se contra pronòstic a la seva rival demòcrata, Hillary Clinton. Després de liderar des del primer moment l'escrutini, Trump s'ha imposat en la majoria d'estats clau i ha obtingut 275 vots electorals i supera així els 270 necessaris per guanyar els comicis i per sobre també dels 215 que ha obtingut Clinton. Els demanaré una valoració d'aquests resultats, que comenci Convergència. Cristina Paraire.
Sí, bon dia. Doncs a nosaltres no ens ha agradat aquest resultat, no? Vist des d'aquí. La veritat és que, tot i que les enquestes anaven molt ajustades i els resultats també ho són, teníem l'esperança de que guanyés en aquest cas el Partit Demòcrata, perquè ens agraden més doncs les idees i tot el que defensa, no? També una petita reflexió, no?, que ara estem una mica en estat de xoc, la veritat, però és una reflexió, ara ho comentàvem també amb la Roser, no?, des d'aquí per nosaltres almenys és una mala notícia, però bueno, sembla que doncs el poble americà és el que ha volgut. També una mica del que deies dels pronòstics, no?, doncs ens estem trobant en un període on els resultats de diferents eleccions doncs, o referèndums ens estan sorprenent, com seria el cas del Brexit del Regne Unit o el cas del resultat del procés de pau de Colòmbia, doncs que des d'aquí ho veiem d'una manera i ens pensem que sortirà un resultat, però la realitat està sent una altra, no? I potser caldria també doncs, fer una reflexió més profunda del que està passant.
Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent.
Bé, és que aquest tema podríem estar parlant hores. Jo no sóc cap expert en els Estats Units, sí que he llegit coses, més o menys he anat mirant la televisió i el que ens deien. En primer lloc, crec que la constatació que les enquestes cada cop més, doncs, s'equivoquen totes, vaja, no n'hi ha ni una darrerament que l'encerti. En segon lloc, bé, per no entrar ni en Trump, que em sembla un personatge execrable, xenòfob i tots els ismes dolents que se li puguin atribuir a una persona, crec que hi ha una tendència a que passi que aquests determinats líders, no dic populistes, no, feixistes directament, guanyin en molts països. Però jo penso, i ara, bueno, sense voler fer grans debats, però penso que això és producte d'una societat destrossada pel capitalisme, que és un sistema senil en fase final, i la societat empobrida, sense perspectives, acollonida, amb por. Acabo tant líders que els diuen que el que s'ha de fer és posar un mur perquè no entren els mexicans, que no s'ha de deixar entrar ni un musulmà, i tot això és el producte de la por. I en el món d'entreguerres, als anys 20, va ser el que va passar. O sigui, el capitalisme i la il·lustració destrossats als camps de batalla i els discursos de la por, de l'odi a l'altre, són els que triomfaven. Per tant, el capitalisme i les aquestes cosetes i aquests feixismes doncs, apareixen en aquests moments més foscos del sistema.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Estamos, creo yo, que todos sorprendidos, ¿no? Lo digo porque a veces luego cuando se reescribe la historia siempre hay el típico listillo que ya sabía que iba a pasar y hace el análisis, pero la verdad es que yo creo que no se lo esperaba nadie. Bueno, de lo que se ha dicho estoy prácticamente de acuerdo en todo. A lo mejor Ignasi ya razona en bastantes cosas, no seguramente en lo que yo creo que sea un producto del capitalismo. Lo que sí que me sorprende, porque creo que hay encuestas que a veces están maquilladas o por lo menos están un poco cocinadas. Yo creo que la del Brexit y la de Estados Unidos no. Y también esto lo que da a entender es que hay algún tipo de fenómeno sociológico que hace que haya mucho voto oculto y que realmente no sepamos exactamente el pozo que hay en determinadas sociedades, ¿no? Y bueno, y también tenemos que poner en valor, yo creo que lo que se está haciendo en Europa, me refiero a España, Alemania, determinados países que lo vemos mal, y yo creo que es positivo que lo veamos mal. En cuanto a la victoria de Donald Trump, que por cierto sus primeras palabras han sido bastante, bastante comedidas, ¿no? Bueno, la verdad es que es una mala noticia. Parece ser que se anuncia un mayor proteccionismo. y se ponen en tela de juicio cosas que algunos ya dábamos por superadas, ¿no? Como la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, la lucha absolutamente contra todo tipo de discriminación racial, etcétera, cosas que son absolutamente básicas y que ya dábamos por resueltas, pues vuelven a estar sobre la mesa. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa.
Ferran Villaseñor, d'Esquerra Republicana Més.
Bé, en la línia dels companys, aviam, tenim unes setmanes, uns mesos, entre el Brexit, el no a l'acord de Colòmbia i altres coses. Mariano, president del govern, no ho posaria a la mateixa alçada, però tampoc no com un tema, diguem-ne, destacable. Molt complicat. Jo no faré d'allò estadounidense o sola, diguem-ne, però per alguna cosa deu haver passat. El personatge és el que és com deia l'Ignasi, execrable i tot plegat, però hi ha alguna cosa que està passant en aquell país i en altres, se'ns ha oblidat, però el Berlusconi va estar molt temps, hem tingut hills i hills por allà baix i no tan a baix, i per tant estan passant coses a la societat, i segurament el que hem de fer és analitzar per què aquesta gent ha votat aquesta situació. I la línia que deies, i la República de Weimar se la va carregar la por, i la por fa que es voti això. Mirant aquest dematí a persones llatines que estaven a la convenció republicana, un se sorprèn, diu, no, que no entri ningú més. I dius, hòstia, allò, darrere meu tanquem la porta. O sigui, la por fa que no es vulgui res més, i la por està matant la societat i la democràcia. Ara bé, han votat això, i per tant ara veurem què passa. Tot allò que passa als Estats Units, un estornut als Estats Units ens afecta, també afectarà evidentment a Mèxic, que va caure el preu de la moneda, la comparativa grandíssima, però en tot cas, a veure-les venir, tenim problemes, tindrem problemes segurament de defensa, econòmics, les empreses de fracking pujaran les accions en breu, no sé per què no les hem comprat abans, molt, i per tant aquest país estava trencat abans de les eleccions pel mig, i ara crec que encara ho està més.
Més opinions? Roser Casamitjana, Iniciativa.
Sí, bé, jo no sé si es pot afegir moltes més coses a el que ja s'ha dit. Jo crec que, efectivament, estic d'acord que les enquestes sembla que, no sé, que les carregui el diable o alguna cosa així, no ho entenc. Però, de totes maneres, sí que ja es deia, això sí que es deia, que hi havia un 15% d'indecisos i que probablement hi havia vot ocult. Jo penso que això del vot ocult passa tot arreu. Aquí també a vegades ens estranyem de que pugui guanyar un partit, perquè si preguntes ningú vota aquell partit, però ves, després resulta que guanya, no? Quina coses més estranyes. Jo penso, estic d'acord amb el tema, que ha guanyat jo crec que els americans l'han vist, o una part molt important dels americans, sobretot la classe americana que és blanca, treballadora, aquesta classe mitjana, que ha perdut bous i esquelles amb tot el tema de les retallades, etc. Jo crec que l'ha vist com la persona que els pot fer, diríem, ressuscitar, diguem-ho d'alguna manera, econòmicament, socialment, que els pot tornar a fer empoderar-se, i l'han vist com si fos una persona seva, quan jo crec que realment, vist des d'aquí, el Trump està en una altra galàxia, és a dir, en absolut està amb el poble i en absolut està amb la classe treballadora, però bueno, ells ho han vist així. Jo crec que efectivament és un triomf del populisme, però del populisme de dretes, i per tant, doncs, això jo crec que no sé quines conseqüències pot tenir. La que sí que ja es diu que serà la més important és qui posarà com a jutge el Tribunal Suprem o la Cort Suprema Americana. Hi ha una vacant, i aquest sí que és sembla un lloc importantíssim per veure si tornem 30 anys enrere o què fa aquest acord quan decreti determinades actuacions. Per tant, cal veure en què es traduirà aquesta presidència, que pels de fora, almenys pels des d'aquí, és absolutament terrorífica, podríem dir.
Pere Soler, del PSC.
Home, segurament si es fessin eleccions aquí ara, en aquests moments, doncs no només guanyaria Hillary, com a mínim, encara que sigui no només pel vot favorable a Hillary, sinó pel contrari a Trump, no? Tot el que representa la xenofòbia, la discriminació, representa el... Doncs aquest despreci també per tot el sistema, en aquest sentit, es declara antisistema. De fet, doncs tot això significa que és un anàlisi força complex, i més vist des d'uns ulls europeus, i més també després d'haver celebrat aquí unes eleccions que nosaltres tampoc ens hauríem de fer mirar a qui li hem donat la governabilitat de l'Estat, no? En aquest sentit. Però tot i així, bueno, s'ha de veure al final com queda tot plegat, perquè perquè sí que és cert que les cambres encara no estan tancades i aquestes sí que poden exercir un cert fre a les polítiques aquestes que havia anunciat, no? Sembla ser que el Senat es podria decantar cap al Partit Demòcrata i això sí que li posaria algun impediment, algun veto en alguna de les seves polítiques, però també és cert que haurem de veure si aquest tram de campanya és tan agosarat exercint la gestió pública, no? Com que no tens antecedents, no se li coneixen, no ha estat governador, no ha estat alcalde, no ha estat en res, per tant és totalment imprevisible, però això de fer murs, això d'expulsar gent, això d'arribar a acords amb Turquia i amb Rússia, doncs és perillós, etcètera, 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 si realment exercirà tot aquest poder que ha dit que faria i a veure com s'ho pren la població nord-americana, no?
Joan Ramon Brustenga, del Partit Popular, per tancar aquesta ronda.
Sí, perdón, yo no iba a entrar a valorar tampoco muy, ¿no? Lo que sí que me parece un resultado sorprendente, ¿no? Y constata cierto desencanto en la población americana, pero también un desencanto que existe en otras partes del mundo, en Rusia, en Polonia, en Hungría, en Francia, en Inglaterra, con el reciente Brexit, donde la gente pues no está de acuerdo con las políticas mundiales y vota en contra. Lo que me parece gracioso es que cuando no nos gustan los resultados de las elecciones, pues entonces es que la gente se equivoca, ¿no? La gente se equivoca al votar. Pero cuando nos gusta, entonces el resultado que tenemos es el mandato del pueblo, ese mandato soberano, que nos da carta de naturaleza para hacer lo que nos dé la gana. Y claro, y esa doble vara de medir creo que no es de recibo.
Sergio Vázquez había demanat un torn de paraula per fer alguna cosa, segur que vol més afegir.
Sí,
més
jo
coses,
creo que hay algunas cosas interesantes que se pueden añadir. En primer lugar, que a diferencia de George Bush, pues el señor Trump prácticamente ha ido por libre y es una incertidumbre porque él va contra el establishment, ¿no? El establishment al final lo componían los republicanos y los demócratas de toda la vida y más o menos las políticas comunes de después de la Segunda Guerra Mundial que se han hecho, ¿no? Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que propone ahora. Y luego una nueva carta sobre la mesa. Yo a veces se habla de las sociedades, bueno, que siempre hay un voto inteligente. Intentaré ser suave aquí o intentar explicarme muy bien, porque siempre, seguramente es un voto inteligente, pero yo creo que en el siglo XXI hay un voto que es frívolo y que se da en determinadas sociedades que no están empobrecidas, que realmente no son pobres, y si pones en una mano el pensamiento inteligente y que puede ser aburrido, y en la otra mano pones el pensamiento, vamos a decir, friki, espectáculo, mediático, que puede ser la mayor tontería, determinado votante frívolo, vamos a decirlo así, pues se decanta por esto último. Y eso sería, seguramente es muy difícil de explicar el porqué, ¿no? A lo mejor es porque la gente al final siente la política muy lejana. Yo creo que Donald Trump en parte ha ganado este, ¿no? A un determinado, casi diría, movimiento pues o friki o frívolo de no saber exactamente, ¿no? De estar absolutamente aburrido, aunque tengas una calidad de vida aceptable, pero que no te sientes partícipe de esa sociedad.
Inés, havia demanat un torn, també farà millor senyor.
Sí, no, em sembla alguna cosa que va el Sergio. No sé si és-li friqui, potser sí que hi ha part d'això. En tot cas, que Donald Trump parla clar, això em sembla bastant evident, les seves propostes després de manera clara i diàfana, però hi ha una cosa que no hem de menys tenir, o sigui, diu el pensament intel·ligent, no? I per què la gent acaba votant aquestes coses? Mirem la tele, no? La nostra, la dels Estats Units i tot, o sigui, i aventurem pelotes, Sálvame, totes aquestes coses que estupiditzen la gent, no? Aleshores la gent es deixa anar perquè fa més estirabots. Els personatges preferits de la gent que surten a la tele són els que més criden, els que més espectacle fan. Vull dir que no ens estranyem que això, aquesta societat d'espectacle, es traslladi també a la política. Jo volia comentar ràpidament una cosa que ha dit el Ferran, de Albert Lusconi, hi ha molts líders similars. No, Víctor Orban, o sigui, a Hungria, ara mateix hi ha gent que van vestits quasi com la DCA de Hitler, i amb torxes, i fan batudes, i fan pogroms. Hi ha hagut persecucions de jueus i de gitanos a Hongria. En tot cas, després de Berlusconi, va venir un senyor al qual ningú havia votat, o sigui, va estar manant al Fons Monetari Internacional. Per això passen aquestes coses, perquè la gent cada cop té una percepció de la política més allunyada, de que els seus representants estan allunyats del que ell pugui fer i que responen a altres coses. Per tant, quan surt una persona com Trump que diu doncs tornaré a la indústria automobilística a Detroit, que és una animalada perquè no ho farà, no ell, però diu aquestes coses, doncs els treballadors d'allà que estan en zones de poparades diuen doncs anem a votar aquest. I són els treballadors, molts, que voten en Trump, no? pel que sembla, pel que diuen. Per tant, fer una reflexió de per què, també, a mi en paral·lel, el senyor Tsipras guanya les eleccions amb un programa transformador i no el deixen que l'implementi. Ja no em fico si d'aquí és culpa, però no el deixen que l'implementi. Aleshores, clar, davant la constatació que el que escull la gent, que les polítiques no depenen de nosaltres, doncs si algú diu les coses clares i va, escolta, fotrem tot en l'aire, doncs acaben sortint aquestes coses. I només una cosa, no estem parlant de Hillary Clinton, jo no sóc cap expert i reitero, vull dir, no penso dir que és el mateix perquè no és el mateix, evidentment, com a mínim perquè un és dona i una és dona i l'altra és home. Però, clar, mi, tampoc no crec que fos cap gran notícia, no dic que fos el mateix, però per les classes populars, que al cap i a la fi són la majoria a tots els països dels Estats Units, la victòria de Hillary Clinton, ara, que no és el mateix, i aquest senyor és com a mínim perillós i que espanta, això és evident.
Ferran Vell, senyor Albert Soler, Roser, Casa Mitjana.
Bé, jo també hem de comentar que l'estructura de partits dels Estats Units no és la que tenim aquí, i el fil del que deia el company de Ciutadans sobre que ha anat ell molt sol, certament ha anat molt sol perquè l'estructura tampoc no és la mateixa. I pensem també que aquest senyor va tenir un programa durant, crec que van ser 12 anys, que es deia Aprendiz o alguna cosa d'aquestes. Clar, el tenien a la tele cada dia fent una mena de salvament d'aquest tipus, amb una audiència gran i amb el suport de moltes cadenes, des del punt de vista bastant complicat. La CNN, per exemple, que estan entrevistant algú i el moment que passa per allà li treuen el micro i li posen a l'altre. Amb això no estic dient que la televisió, els mitjans de comunicació posen un candidat que no el coneix ningú. Aquest senyor té una quantitat de diners importants, ha mogut determinades històries i el seu partit tampoc no ha tingut la capacitat per tirar enrere. Però una altra cosa que potser t'entens malament, no sé si estaves vinculant el concepte procés sobiranista a aquesta situació. Si ho has dit una miqueta així, és que potser ja ens ho podies aclarir, el concepte aquest, si a vegades quan es guanya es pot fer el que el vulgui, a vegades no sé si anava per aquí la cosa. Li deia al company del partit.
Sí, sí, sí.
Com que no hi ha tele. Saps?
No. Com ha fet el canvi del castell català, entenc, no? Quan ha dit allò, el mandat del poble, entenc que ve per aquí, no? Iniciativa, per recordar-ho a la Fundació. Sí, perdoni. Digui, senyora Casa Mitjana.
Bé, jo, en el sentit que deia l'Ignasi, jo crec que aquí, això s'ha dit moltes vegades a través de totes les informacions, que es votava entre lo malo i lo peor una mica. És a dir, d'acord que el Trump representa tota una sèrie de coses que ja s'han dit i no repetirem, però la veritat és que la Hillary Clinton doncs, representava, diríem, les èlites polítiques i les èlites socials. Tota la vida ha estat a la política, és una dona rica, amb poders, que té una fundació, que no se sap com manega els diners, etc. Jo crec que això ha sigut un factor més que l'allunyat de les classes populars, que al final són les que voten, efectivament.
No es podia votar l'Àngela Davis.
Exacte, vale? Doncs com que és això, jo penso que aquí ha sigut un factor, és a dir que jo no sé si hi ha molta gent que ha votat a favor del Trump o contra la Clinton, m'enteneu? És a dir que jo crec que s'han sumat els dos vots i per tant, doncs, bueno, ha sortit el que ha sortit, però tenim en compte que la Hillary Clinton, i avui diríem Catalunya Ràdio deia el representant o el que estava a Estats Units, era una persona odiada per molts americans i suposo que era odiada perquè la veien representant de tota una sèrie de coses a les quals ells no hi tindrien accés ni podrien tenir accés mai. I per tant, tinguem en compte això també.
Pere Soler?
Sí, jo només volia apuntar i posar sobre la taula un punt de reflexió. No? Abans, tradicionalment, els demòcrates es podria assimilar en política europea a la socialdemocràcia o al... o el centre-esquerra una mica, i els republicans, el conservadorisme i a la dreta. Jo crec que Trump ha trencat aquest esquema, no? Perquè Trump és lliure, no prové, diguéssim, d'un partit establishment republicà, sinó que ha estat tan lliure que no li ha fet falta ni rodejar-se de lobbies perquè li financessin la campanya. I això és perillós, perquè per tant... A veure, tots sabem que és perillós portar lobbies a darrere, que són els que diguéssim, direccionen una mica les polítiques que tu has de fer, però al final tothom sap si a darrere hi ha la indústria armamentística, si a darrere hi ha la indústria petrolera o la farmacèutica. A mi, a aquest home no se li coneix un lobby important perquè s'ha anat pagant ell sol la campanya, per tant, va per lliure. Per tant, trenca els esquemes aquests de dreta a esquerra als Estats Units i el que posa és trenca el conservador i diguéssim el progressisme i per tant enganxa en capes de la societat en què estan doncs, molt desesperades i aquest vot desesperat és el que fa moltes vegades doncs, que la gent tiri endavant i faci aquest tipus d'elecció. Jo no diré mai que l'elector és estúpid, l'elector vota, n'hi ha com tots, n'hi ha que voten a consciència, n'hi ha que voten grupalment, però les coses en democràcia són així aquí i als Estats Units. De totes maneres, deia el Ferran, deia això de si els mitjans de comunicació influeixen o no. Influeixen. Jo, i salvant les distàncies, Donald Trump és el nostre particular Jesús Gil en aquell moment. Un empresari posat en els mitjans de comunicació, un empresari que se suposa que té la bombolla de l'èxit i que al final salta a la política. No sé si Trump acabarà com Jesús Gil també.
Algú vol afegir alguna cosa més? Convergència? Digui.
Sí, una mica incidim al que s'ha dit, no? Però, aviam, la reflexió que fem una mica nosaltres és que, per molt que el que deia la Roser, no agradava ni un ni altre, i potser no eren els millors candidats. Vull dir, això jo crec que podíem coincidir tots. Ara, penso que és molt fort i el que ha dit el Trump durant la campanya. O sigui, tot el seu discurs, almenys pel nostre punt de vista, és absolutament impresentable. I és aquest el punt de preocupació sorpresa que tenim. Una vindrà de les èlits. Ell no sé d'on vindrà, però el discurs que ha fet ell és absolutament impresentable, almenys des del nostre punt de vista, contra les dones, contra racisme, etc. Llavors, no sé, hem votat això, nosaltres som respectuosos, i lligant-ho amb el que ha dit el company del Partit Popular, jo crec que aquí tots estem dient que no ens agraden els resultats, però no hem dit en cap moment que la gent no votés. Ells sabran per què ho voten i per què ho fan. El símil que has mirat de fer, la veritat, no m'agrada, perquè penso que nosaltres, si algú som, és respectuosos. Després el resultat t'agradarà o no. I la gent pot votar per moltes coses. Perquè t'enfades en un moment, perquè no mires a llarg termini, perquè tens un problema o estàs passant malament i necessites una solució ràpida. Vull dir, penso que el vot és respectable. Però que quan el trobem més vàlid quan ens agrada que no, no. No és en aquest cas, crec que ningú dels que estem aquí presents ho hem dit. I sí que, doncs, amb tristesa, no?, doncs, tornar a remarcar que aquesta persona, a veure què farà, però que el seu discurs és absolutament terrorífic. I esperem que les seves accions no ho siguin.
Alguna cosa més? El Partit Popular,
sí,
que encarem.
Apel·lacions, no? Mira, el vot no és que sigui respectable, és que el vot s'ha de respectar. El vot s'ha de respectar, no és que sigui respectable, és que s'ha de respectar. Quan jo feia aquest símil, era un símil amb tota la intenció, no és que, mira, m'he despistat, m'he llevat malament, i no, era amb tota la intenció. Perquè alguns comentaris donen una imatge de la democràcia una mica trista, una mica pobra, no? On sembla que el poder del govern està en mans d'una sèrie d'ignorants, de frívols i tota classe d'estúpids que un dia s'aixequen enfadats i decideixen votar. Bueno, si aquesta és la democràcia o no ens agrada aquest sistema de democràcia, potser el que estem abogant aquí és per una democràcia censitària on han de votar la gent que tingui estudis, la gent que demostri un nivell, la gent que demostri un compromís amb la pàtria i doncs, clar, aquells sí que podran votar i la resta d'estúpids o d'ignorants o d'inconformes o antisistemes o no, clar, bueno, és el que sembla, és el que ha passat. No ens agrada el que ha sortit a les eleccions, que insisteixo, jo no soc, no estic, no, és que sembla que estigui defensant jo el Donald Trump, no, però el que passa és que fan, es verteixen comentaris que sembla que bueno...
Però deu ser la teva imaginació.
Bueno, doncs deu ser, però...
No és que no ens agradi, l'altra cosa és que no ho respectem.
Clar, bueno, i doncs jo feia el mateix equiparant amb el tema de la del procés, no?
Però de veritat es pot comparar una cosa amb l'altra?
No té res a veure,
però el tema
és dir, clar, com ha sortit, com ha sortit el sí a la independència, pues, tenim un mandat del poble per anar en contra de l'estat de dret i saltar-nos la torera qualsevol, perquè així ho ha volgut el poble, no? I, bueno, el que ha volgut el poble és això.
La CUP havia demanat un torn, volia tancar el tema, però vaja, si dona per sí, escolti'm, jo encantat, que el debat segueixi.
Hi ha una paraula en castellà que m'agrada molt, que es diu majaderia, i aleshores jo no diria moltes coses de la castellera de majaderies que has dit, comparant dues coses incomparables, però només dir-te que jo faré un símil també, si això fos un examen tindries un molt deficient.
Ciutadans, després podrà respondre.
No, simplemente por lo dicho, no sé si es que antes me he podido explicar mal. Por supuesto que las votaciones se respetan, solo faltaría. Pero también es cierto que a veces determinadas sociedades, no sabes bien por qué, deciden pegarse un tiro en la pierna. Bueno, pues lo han hecho, pues han tirado, para mí, se han pegado un tiro en la pierna. También yo creo que en el siglo XX pues puedes, como llegó Hitler al poder, bueno, de determinadas formas, pero también digamos se le votó, ¿no? Hubo gente que lo votó, ¿no? Bueno, luego hubo la noche de los cuchillos largos para que impactaran mil cosas, ¿no? Pero también tuvo, digamos, un apoyo, en este caso, absolutamente desafortunado, que luego dio para lo que dio, ¿no? Que es lo peor que ha podido pasar seguramente en la historia de la humanidad. Y no comparto contigo compararlo o intentar compararlo en medida alguna con lo que está pasando en Cataluña. Aquí estamos, creo yo, dentro de un escenario europeo con unas connotaciones históricas determinadas, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos. No veo ningún tipo de acción-reacción o de semejanza por ningún lado.
Pepe, no sé si refieres a una cosa.
El que jo estava comparant és la validesa que se li donaven als resultats dels Estats Units amb la validesa que es donaven aquí als resultats quan no ens agraden. No? Podemos va ser el primer que, quan va sortir Mariano Rajoy, per segona vegada guanyador de les eleccions generals, bueno, va dir que estas urnes, que està passant i no sé què. O sigui, la idea era dir, no, han salido estos resultados, però casi com que no lo reconocemos. I vamos a salir a la calle para ganar lo que no hemos ganado en las urnas. I ese era el nivel. Y hay comentarios que más vale no hacer mención, ¿eh? Así que no hay más ¿cómo es? No hay más desprecio que no hacer aprecio.
El PSC i la CUP hi marxarem.
Molt breument és per dir, a veure, el sistema electoral és molt complex i és difícil d'entendre'l. I, en canvi, ells mateixos no creuen que el seu sistema electoral no sigui bo, no? Això d'otorgar punts electorals als diferents estats i després les cambres van per una altra banda, és difícil de veure des d'aquí, no? Perquè un sistema presidencialista amb un vot directe, com pugui ser França, doncs allà no el tenen. I, per tant, però tampoc reneguen el sistema electoral. I és curiós com ells mateixos, amb alguns estats, veuen que és pràcticament... És molt bèstia, perquè em sembla que era Pennsylvania, que hi havia un percentatge de vots entre uns i altres, era d'un 4% entre la diferència, i en canvi se'n van tots cap al que ha guanyat, no? I, tipus les eleccions angleses. Clar, moltes vegades ens queixem del nostre sistema electoral, però vist des de fora, el sistema electoral americà és difícil d'explicar i potser hi haurà una reflexió. Okay.
Escolta, canviem de tema. 5.899 persones han votat en els primers pressupostos participatius de Sant Cugat. Les votacions han acabat aquest diumenge i, recordin, es podien fer per internet, a la web o a l'aplicació mòbil que es va crear per aquest objectiu, o bé a les urnes que hi havia repartides en diversos equipaments municipals. Aquestes gairebé 6.000 persones que han votat representen un 8,3% dels més de 71.000 santcugatencs majors de 16 anys que tenien dret a vot. L'obertura de les urnes s'ha fet aquest dilluns, com dèiem, i durant aquesta setmana es farà el buidatge i la validació dels vots. Els 12 projectes escollits es faran públics aquest divendres. Tot això amb queixes d'alguns dels grups que havien presentat projectes perquè consideren que des de l'Ajuntament s'havia canviat o modificat el projecte que inicialment havien presentat. Els voldria demanar una valoració d'aquestes dades de participació, de com ha anat el procés, a l'espera, òbviament, de saber aquest divendres quins són els projectes escollits. Cristina Paraire.
Bé, és la primera vegada que a Sant Cugat es fa un procés participatiu de pressupostos. Ha sigut un procés que s'ha anat treballant durant el llarg de l'any amb diferents participacions i ara ja ens trobem en la fase final, que divendres sabrem els resultats. Pel que fa a la quantitat de persones que han votat, sí que dic que hi ha hagut vora 5.300 vots que han estat fets de manera aprofitant les noves tecnologies i hi ha hagut vora els 600 que han estat presencials. Per tant, això també ens pot donar una dada de que doncs, ens agrada o facilita la participació, doncs, també aprofitar en aquest cas els suports digitals que es posen a l'abast. En quant a la dada, bueno, és la primera vegada. Com que això és un procés que s'anirà fent més vegades, esperem que aquesta xifra vagi augmentant, que els projectes siguin engrescadors, que es vegin que són realitat i les diferents persones, veïns i veïnes que viuen a Sant Cugat, doncs vegin que és una manera doncs, de poder participar i construir entre tots les ciutats. Tenim exemples d'altres ciutats que també s'han fet processos participatius, com per exemple Badalona o Vic, ara em ve al cap. La participació allà ha estat doncs, del 3 i del 5%, Penso que ens hem de donar tots una mica d'oportunitat per acostumar-nos a tots a aquestes noves maneres de construir i participar en la construcció i en el desenvolupament de la teva ciutat. Penso que és una dada acceptable, evidentment si hagués estat més alta doncs més ens hagués agradat, i ara doncs a l'expectativa de saber el divendres quins són aquests projectes que es tiraran endavant.
Ignasi, idea de la CUP?
Sí. Coincideixo que la dada és acceptable. No, jo penso que no es pot parlar de fracàs en absolut. De fet, en els processos hi ha molts processos participatius, molts tipus, i aleshores, depenent de la tipologia, de si es fa molt de participació des de la base, es fan molts debats, o només és una consulta, que no dic només, però no com a nivell pejoratiu, senzillament que és una consulta, que és bàsicament el que hem fet aquí, es fan unes propostes, uns tècnics tal, fem un dia un debat i fem la proposta, doncs entre un 8 i 10% es considera una bona dada. Per tant, estaríem dins d'aquesta bona dada, dins d'un procés consultiu. És el primer cop, per tant, crec que el que s'haurà de fer és aprendre una miqueta, fer una valoració, després tots i totes, no només els representants polítics, sinó les persones que han participat i les que no han participat, que expliquin per què no ho han fet. Però aquí diverses... Jo penso que les valoracions són unes altres, no? Jo penso que per ser el primer cop està prou bé, però han anat sorgint veus que han anat qüestionant algunes coses, no? I aleshores, tinguin una raó, hem de buscar per què es produeixen aquestes crítiques. Si aplegues les crítiques que venen des de diverses associacions de veïns, no? El centre monestir, el centre estació del barri del monestir, Agull Pallares també han dit alguna cosa, les proposants de la Casa de la Dona, la gent de la Plec Jove, totes les crítiques van encaminades no tant al procés en si, al disseny del procés, sinó a què ha passat entre la fase 2, que és la fase on tu formules una proposta, i la final, no? La proposta que es presenta a votació. Perquè el que ha de ser una avaluació tècnica, al seu entendre, ha suposat un desvirtuament de molts projectes, no? Per exemple, el cas paradigmàtic, la Casa de la Dona pretén un espai per a les dones, més enllà de la gestió que s'ha d'autogestionat, que era un punt important també, però la proposta que se sotmet a votació és un lloc compartit amb altres col·lectius i tot. Per tant, desvirtua una mica la cosa. I la gent que va fer la proposta va dir que no se sentia aquella proposta que es duia a votació, no veia que fos la seva. És una altra proposta, valorable, però no és la seva. El mateix passa amb la gent de la Plec Jove i el mateix ha passat amb associacions de veïns que deien, ostres, no veiem què està passant. A més de gent que no entén perquè les seves propostes no han passat al cribatge. Això és subjectiu i aquí podíem discutir molt. En tot cas, ens hem de preguntar per què s'han de reformular tant, o sigui, si l'avaluació tècnica diu que una cosa no és viable, que no és viable, i si és viable, és viable, i aleshores sometem les a votació, però aquesta redefinició ens podria fer pensar, i dic ens podria condicionar, perquè dius, per què es produeix, no?, aquesta redefinició? Per què no es respecta l'essència o el 100% de la proposta? I pot ser per diferents qüestions, evidentment, però a mi hi ha una cosa que em preocupa, i és si això fos degut al següent, que l'equip de govern volgués agafar unes propostes que li semblen bé en gran part, però adaptar-les una mica a coses que ja més o menys volia fer, i aleshores que aquest procés participatiu serveixi per legitimar polítiques més o menys ja fetes. Això és una cosa que passa sovint, vull dir, no, si passés aquí sent quan no seria més exclusiu, però són dues maneres d'entendre la participació. Una és donar la veu a la ciutadania perquè participi en la presa de decisions polítiques, i l'altra és que serveixi per legitimar polítiques que d'alguna manera ja estan decidides.
Ciutadans?
Sí, coincido mucho con lo que ha dicho Ignasi, que en muchísimas otras cosas estamos seguramente diametralmente opuestos en nuestra ideología, pero básicamente yo creo que el enfoque ha sido el que ha expuesto. El dato yo creo que es bueno, y además para ser los primeros procesos participativos, yo creo que incluso a mí me ha sorprendido porque es un dato seguramente al alza de lo que yo esperaba. A veces hacen determinadas medidas o propuestas y no calan en la ciudadanía, y yo creo que esta sí, esta realmente ha calado en la ciudadanía. Y la ciudadanía, al final, el hecho de que haya 5.000, 6.000 personas que al final voten, yo creo que es una cantidad muy aceptable. Bueno, tendrá que ser mejorable también, al hilo de lo que decía Ignasi, sí que creo que al igual que ese dato es positivo y ha calado en la idea del proceso, hay una cierta sensación por parte de los participantes en que el proceso, en algún momento, ha sido teledirigido demasiado. Es decir, o las propuestas se han encauzado demasiado y al final se han desvirtuado, ¿eh? Ahí yo creo que podría poner varios ejemplos, pero por ejemplo, en el Consell de Barri de Centra West, lo que era el hotel de entitats, bueno, pues al final no era exactamente lo que ellos querían, los vecinos dijeron que no participarían, etcétera. Y sí que hay esa sensación de que al final por parte del... hay una discrecionalidad tal vez, ¿no? Eso es lo que parece de determinados equipos técnicos, tal vez, y que al final, bueno, pues determinadas propuestas se encauzan exactamente en aquello que más o menos ya estaba previsto y no estaba del todo definido, y al final cabe justo donde tenía que caber con la aprobación de los ciudadanos, ¿no? Y esto nos lo tenemos que repensar seguramente para las próximas ediciones.
Ferran Villa, senyor.
Molt en la línia. Jo crec que està positiu, sobretot seguint-ho amb altres processos participatius que s'han fet arreu en situacions similars, segurament amb menys diners, però positiu. Tota la xifra que sigui superior al 5%, com s'ha comentat, és positiva. Era la primera vegada, com que era la primera vegada, totes aquestes queixes o greuges que estan sortint des de diferents entitats o els que estem dient aquí, les hem d'analitzar una per una, a veure què és el que està passant. Jo coincideixo amb vosaltres que el procés ha estat positiu, el resultat ha estat positiu, la campanya de comunicació crec que ha estat correcta, han votat 5.000 i pico persones, que és el que dèiem, que són els 5.000 i pico que sempre es mouen al municipi. Per tant, a veure com arribem als altres, que segurament aquest seria el repte, i tenim alguns reptes a posar sobre la taula, aquest que us comentava, com territorialitzem encara més les propostes. Jo crec que no s'ha explotat, o no hem sabut fer-ho, o no s'ha volgut desvincular el procés participatiu amb les tasques que es fan des dels consells de barri. Crec que hauria estat una situació molt més de compaginar les situacions, hauria estat molt més positiu. De qui és la proposta? Una vegada que algun veí o alguna entitat fa una proposta i aquesta passa, diguem-ne, al primer sedàs, és una proposta ciutadana o és una proposta mare o pare encara d'aquell grup de persones? Amb quants vots es pot aconseguir si tothom vota unes quantes línies? A partir de quan es pot aconseguir, per tant, desvirtuar un procés democràtic? Jo crec que amb 5.000 i pico persones aquest debat ja no existiria, diguem-ne. Però hi ha altres aspectes que hem de fer. Per ser la primera vegada, ens sembla que ha estat positiva. No era allò per tirar coets, però molt millor del que molts ens semblava.
Més opinions, ara torn per Iniciativa.
Bé, jo estic totalment d'acord. Primera vegada, jo crec que això ha sigut positiu, el nombre de votants, doncs, absolutament valorable, i per tant res a dir. Jo he de reconèixer que amb això que dèieu d'aquesta transformació que ens ha ofert alguns projectes, i alguns els conec doncs més o menys a fons, jo penso que s'ha de reconèixer també que era difícil passar de més de 900 propostes, que són les que es van posar damunt de la taula inicialment, i que es van passar, si no m'equivoco, a 48. Per tant, és clar, fer una reducció de gairebé 1.000 propostes a 48, aquí jo crec que és on tenim la mare dels ous, és a dir, on hi va haver aquest procés. Jo crec que amb bona fe, interpreto, de dir, doncs, intentem si dos, tres propostes es poden conjuminar, es poden ajuntar, i així, doncs, de 900 ja en reduïm unes quantes, etc etc. I, per tant, jo penso que aquí és on hi va haver el desvirtuament d'algunes de les propostes que, finalment, pels proposants, doncs, no han sigut reconeixibles. És a dir, allò que s'ha votat, finalment, no és allò que es va presentar, i, per tant, doncs, en fi, aquí estem. També cal dir, jo crec que hi ha hagut un gran desplegament de publicitat en tots els sentits, o sigui, tots els carrers, diríem, de Sant Cugat i dels barris estan plens de cartells anunciant els pressupostos participatius. Per tant, jo penso que s'ha fet un desplegament que jo crec que no s'havia fet en cap altre procés ni en cap altre posicionament sobre aquests pressupostos, que crec que han afavorit, doncs, finalment, el nombre de votants. Que estic una mica d'acord amb el que diu el Ferran, són els que ens movem més o menys cap aquí, cap allà. Bé, en qualsevol cas, cal veure doncs quines són les propostes guanyadores, i si alguna de les que ha sortit guanyadora doncs són una d'aquestes que no s'assemblen a la que s'havia presentat, doncs ja veurem com es resol finalment.
Pere Soler.
Sí, com saben els oients, el PSC es va sentir exclòs de tot aquest procés, inicialment, al no acceptar un seguit de propostes que va presentar el PSC com a partit i que venien d'alguns col·lectius i de la ciutadania. I llavors, en aquell moment, el PSC va decidir no participar en tot el procés, amb les reunions que s'han fet, el Consell de Ciutat, etc etc, precisament per això, no? Per sentir-se exclòs i d'alguna manera arraconar doncs, el nostre partit amb l'exclusió de les seves propostes. Per cert, alguna de les propostes del PSC ha estat votada finalment, no? També és curiós, no? Aquesta seria la primera reflexió. Això no treu que nosaltres tinguem un sentit de valoració, que creiem que ha estat positiu, que ha estat un procés doncs, que hi ha participat la gent que hi ha participat. No sé si has dit al començament quin era el percentatge de votació a través d'internet o presencial.
No, sí? la puc buscar, ara.
300 internet, 600 presencial.
Sí, per tant la gent s'ha mobilitzat a través d'internet, que això també és bo, vol dir que les noves tecnologies doncs funcionen. De totes maneres, abans ho deia l'Ignasi, no? Deia, ostres, no, sembla que hagi estat un procés per legitimar alguns dels projectes que volia l'Ajuntament. Jo no sé si legitimar o direccionar directament, no? En aquest sentit. Ja s'ha parlat doncs, que alguns dels projectes inicials no eren els proposats per les entitats i que aquestes entitats doncs, no s'han vist identificades amb aquests projectes. Jo crec que hi ha tres punts, que és la presentació, la criba i després els projectes finals que se someten a votació. Jo crec que si hi hagués hagut en aquesta criba final d'aquests projectes finals hi hagués hagut un esforç d'intentar crear un grup de treball entre els tècnics de l'Ajuntament i les entitats que presentaven, els col·lectius que presentaven aquesta proposta, s'hagués dit. S'ha dit 900 propostes, no són 900 propostes perquè hi havia molta repetició. Sembla que hi havia una proposta que tenia 100 i pico, eren 100 i pico la mateixa. El que passa és que hem anat jugant amb les xifres de participació, hem anat dient tanta participació, tantes propostes per intentar magnificar al màxim tot el procés, el qual em sembla correcte. I jo sí que vull fer una menció especial a la desproporcionalitat territorial de les propostes. La Floresta en aquest cas, i res a dir perquè són totes bones propostes, però té un munt de propostes, amb la qual vol dir que com a mínim la meitat de les propostes que es faran seran de la Floresta en aquest sentit. I després diré.
Partit Popular. Per tant, aquesta ronda hem demanat dos torns breus, Convergència,
sí, bueno,
la CUP i PSC.
Jo seguiré sent el vers discordant, no? Jo trobo que s'ha fet moltíssima feina, hi ha hagut una inversió molt gran en publicitat, en recursos econòmics i humans de l'Ajuntament, i els fruits han estat molt pobres. L'objectiu dels processos participatius no són les propostes en si, perquè les propostes les pot presentar el govern a moto propi o fins i tot els partits de l'oposició mitjançant mocions. L'objectiu dels pressupostos participatius era precisament la participació, i ha sortit ja sobre la taula que els que han participat són els 5.000 que ens movem sempre, no? O sigui, no hi ha hagut doncs tot aquest... diem que la resultant seria que de tot aquest moviment ens hem mogut els que sempre ens movíem, i els que no es movien, que eren els que anava dirigit aquest procés, s'han quedat a casa igual que feien abans. Tot i això, nosaltres donem un vot de confiança. Nosaltres creiem que aquesta és la línia, que hem de fer partícips a la ciutadania dels projectes de la ciutat. Però també hem de tenir en compte el cost que això suposa, i si al final la ciutadania no està d'acord, igual que passa amb les eleccions americanes, si no està d'acord i no vol votar i no vol seguir per aquesta línia de processos participatius, pues no vol, i no ens hi hem de capficar.
Breument, si us plau.
Sí, breument. A veure, he escoltat els comentaris que s'han fet i crec que tot és millorable, evidentment, i ja s'han fet en altres reunions, que s'han fet arribar aquests comentaris, i jo crec que la propera vegada doncs s'intentarà polir això. Sí que no per excusar ni molt menys, però sí per explicar i deixar clar una mica, com deia la Roser, no? Partim de 800 propostes, que el que s'ha fet és intentar doncs vehicular-les. Si n'hi havia 100 o 50 similars, doncs intentar agrupar-ho. Potser en algun cas ha acabat desvirtuant potser la proposta inicial, però també que s'entengui en alguns casos la complexitat aquesta d'intentar agrupar això. A veure, penso, i també les propostes, a més d'agrupar-les entre elles, s'havien d'ajustar a un pressupost. Per tant, la part tècnica de l'Ajuntament el que ha fet és veure si era viable amb aquell pressupost. Ells no opinen ni diuen, vull dir, ho dic per també deixar clar que el que s'ha fet és una feina de racionalització i objectivació, el que s'ha pogut, de la proposta en si. En quant a si hi ha moltes propostes d'un barri o d'un altre, bueno, doncs la gent s'ha sabut organitzar, que és això, la participació, no? També s'ha sapigut mobilitzar i tirar-ho endavant. Jo agafem els comentaris, però crec que s'ha decidit fer-ho així en aquest cas. Véssim pogut fer unes propostes finalistes i que la gent votés, com es fan a altres ciutats, i penso que ho farem millor la propera vegada. Jo no penso que són 5.000 els que els mouen, jo sempre dic que són uns 300-500, la veritat.
En tot cas, per tant, ho hem de deixar aquí, em sap greu, com veurem els resultats finals, ja ho valorem una altra tertúlia. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.